que teníem solventat, però bueno, com tots sabem, ara en març hi ha eleccions. A lo millor en Aigua Viva canvia l'Ajuntament i te toca fer un altre paper que no... Són coses que està clar que les pots tindre avançades i per això jo sé que estan començant a preparar tot aquest tipus de coses, perquè és veritat que els permisos n'hi ha que demanar-los en temps i bueno, que no és només la gestió en els acampats, sinó la gestió de tindre un pla de seguretat, tindre que tot això, quan van començar fa 52 anys, no era tan estricte o inclús no existia. I ara, pues, totes aquestes coses... S'han anat, i inclús quan estàvem en la meva generació, no era tan estricte com pot ser ara, que està bé, perquè damunt ho complim tot i sempre ho hem tingut en compte per la seguretat nostra i dels acampats, però al final pues, te van demanant més coses i n'hi ha que anar complint en més obligacions, i per això un campament no és agarrar un dia, va, quin dia ve l'autobús, tal dia, tal hora, pues, ja, i mone. Són moltes coses i per això posar que te donen un premi a 52 anys de treball en que se resumís en 15 dies, però que és un treball de tot l'any, pues està molt xulo.
I tot i els entrebancs que puguen haver, no? A continuar i tirar endavant.
Sí, esperem seguir en el ritme que portem, que la veritat a mi m'agrada també conèixer gent nova i si i tot, les activitats que nosaltres fem és per a tot el món, no sols per a gent de Lluïsos, és per a tot el món, sinó que convidem a tot el món a participar d'elles, que estarem encantats.
Doncs, tot i que anirem parlant, que vagi molt bé aquesta preparació, que el maig no vos torni bojos, no, per... Ui, a sospirar que havia fet així en el sud i vostès no poden veure, però és que clar, és que això pot ser un marró molt gran. Però bueno, que vagi molt bé i enhorabona per aquesta tasca i que continueu enganxant als joves i les joves per a que continuïn també el vostre llegat.
Moltes gràcies i que així siga.
Justament, moltes gràcies.
A vosaltres i que la gent que s'arrime pel Lluïsos, és el que ha dit Javi, que no només són el campament, que és l'activitat estrella, però n'hi ha moltes més coses a l'any.
Que siga l'excusa, no?, per apropar-se al campament, com va ser quasi la vostra.
L'acampada, no?
Sí, no? Estàveu apuntant? No ho sé.
N'hi ha places. I és,
no,
de...
és allà l'alberg, no?, a l'ermita, no és tan lluny, però...
Clar, que això molta gent se pensa que anem a... que m'ho puxem al Penyagolosa, però no, que és allà a l'ermita.
O sigui, que també que siga una primera pinzelladeta, no?, de lo que pot vindre després a l'estiu. Doncs ara sí, xics, moltes gràcies, ànim, i a continuar en aquesta tasca. Un plaer.
A vosaltres.
A vosaltres i moltes gràcies.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don Manolo García Gómez. El entierro tendrá lugar hoy miércoles a las 4 de la tarde en la capilla del Tanatorio Villarreal. Velatorio en Tanatorio Villarreal. Camino ermita junto cementerio. Descanse en paz.
La Teua Radio. Radio Villarreal. Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Betxí 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal doña Conchita Meneu Ribelles.
Yo soy protagonista.
Yo también soy protagonista.
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 Protagonista. Protagonista.
Protagonistes Villarreal, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Villarreal i els seus voltants ens importa. Protagonistes Villarreal, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil.
Estàs a la 92.2 FM.
10 minuts passen de la una de la vespre, de moment de començar el repàs per l'actualitat més propera. Comencem a Nules, que continua innovant per a posar en valor la Clima Nules en l'espai del sector de l'hostaleria. En aquest sentit, s'ha presentat el primer concurs de cuina Clima Nules, que tindrà lloc aquest divendres 8 de febrer a les 5 de la vespre de la plaça Major de Nules, en aquest municipi de la comarca de la Plana Baixa. Així, des de la regidoria d'Agricultura s'apunta que la idea és donar visibilitat a l'ús de la Clima Nules com a producte amb moltes utilitats gastronòmiques. De fet, aquest concurs, que comença a escala provincial, està adreçat perquè siga d'àmbit nacional, ja que, segons explica el regidor d'Agricultura de Nules, César Estanyol, el que es vol és que els restauradors participants dissenyen un plat amb Clima Nules que després puguen oferir als seus clients la temporada d'aquest producte. En concret, en el primer concurs de cuina Clima Nules participen 5 restaurants de la província: Flote de Castelló de la Plana, Boramar de Benicàssim, Cuina de Sabors de Vila-real, Vericat de Peníscola i Casa Ràbitas de Nules. I ens quedem a la localitat. El portaveu de Ciutadans a l'Ajuntament de Vila-real, Domingo Vicent, ha demanat a l'equip de govern la revisió dels pous de la ciutat per a determinar si existissin excavacions il·legals. Així, i ho ha traslladat l'edil en comissió al bipartit, que va assegurar no tenir idea de com estava actualment la situació a Vila-real, en paraules de Vicent. Segons el portaveu de Ciutadans, després de la desgràcia de Julen, s'ha destapat que aquesta pràctica és més habitual del que semblava i que hi ha un gran nombre de pous que no complissin amb els permisos establits a tota Espanya, ha assenyalat Vicent, que ha postulat que l'assenyalat seria fer el propi també en el nostre municipi, vetllar així tant per la seguretat que com pel compliment de la legalitat. Per això, el regidor de Ciutadans ha instat l'executiu local a afanyar-se a posar en marxa els tràmits pertinents i ha demanat col·laboració veïnal per a facilitar aquestes tasques. Diu Vicent, cal conscienciar als ciutadans sobre la perillositat d'aquestes obres en el cas que no complisquen la legalitat o no estiguen degudament sellejades. I continuem amb més informació des de l'oposició. En aquest cas, des del Partit Popular, ha estat la regidora Dora Llop qui ha parlat respecte a les ajudes que el consistori havia d'atorgar tant a les associacions socials i ONGs com a les entitats veïnals. En aquest cas, ha lamentat la regidora que en tots dos casos s'acumulen retrasos de diversos exercicis en aquestes ajudes, ajudes que en alguns casos ni tan sols s'han convocat.
Pues en les últimes setmanes hem sigut un receptors d'un rosari de queixes i de notificacions i de comunicacions per WhatsApp, venint a la sede, per telèfon, de totes les maneres, tant de part de les associacions socials com de les associacions veïnals, exposant-nos la difícil situació que estan passant. Pues si parlem del cas de les associacions socials, sense ànim de lucre, es deuen encara totes les ajudes o totes les subvencions, millor dit, de 2017. I no saben res del 2018 ni de 2019, perquè ni tan siquiera les han convocades. De les associacions de veïns, el que van fer és modificar la entonces ordenança que regulava les subvencions a les associacions de veïns. Pues des d'entonces, des del 2016, ara, en el 2019, la situació és la següent. Se'ls deu el 20% de les subvencions d'aquelles del 2016. Totes les del 2017, totes les del 2018 i tampoc saben res del 2019. Però és que ni s'han convocat les del 17 ni s'han convocat les del 18.
Més assumptes. Avui també s'ha presentat aquesta memòria de la tasca realitzada durant 2018 per la unitat de mediació policial de la policia local de Vila-real. En aquest cas, el responsable principal de la policia, Domingo Adán, ha destacat que han estat 246 aquestes intervencions de mediació policial en àmbits com el judicial, el rural, el comunitari, amb actuacions referents a penyes, convivència, animals o sorolls, entre altres. Ho explicava, com dèiem, el responsable de policia local a Vila-real, Domingo Adán.
Se han recibido un total de 285 solicitudes, de las cuales las personas implicadas aceptan participar en 246 casos. Quiere decir esto que hay un porcentaje muy alto, en este caso 84% acepta ir a la mediación. Un 16% pues lo rehúsa. Significar aquí que la mayoría son rehusadas porque provienen del ámbito judicial. ¿De acuerdo? En ese desglose de los ámbitos de procedencia, tenemos de esas 246, el 27 son del ámbito intrajudicial, 106 en el término rural, otras 106 en el ámbito comunitario, es decir, en la ciudad, y 7 de ellas con menores. De estas 246 se resuelven con acuerdo 204 solicitudes y 42 finalizan sin acuerdo. O sea, hay un porcentaje muy alto, el 83%, de resoluciones efectivas con acuerdo y el 17% sin acuerdo.
I ja per últim, el regidor de Proximitat, Diego Vila, acompanyat pel responsable del Servei Gestiona, Fernando Pla, han fet balanç de les tasques realitzades per aquest servei per ajudar a l'estalvi dels rebuts de la llum o l'aigua, entre altres també tasques que s'han dut a terme amb les xicotetes i mitjanes empreses, però ha estat Fernando Pla, el responsable del servei, qui ha comentat quins objectius es volen assolir amb el nou format d'aquest servei que es vol engegar a partir d'ara al consistori de la localitat.
Actualment el que volem fer, per sempre anar millorant un poc, és que el gestionat es convertisca, com vull dir jo, un nou espai en Villarreal dedicat a la gestió energètica. A part de lo que és el particular, a part de lo que és el treball, les empreses, volem donar assessorament energètic complet. Vull dir, avui en dia estem a l'ordre del dia en el tema de la fotovoltaica, l'autoconsumo, els cotxes elèctrics, n'hi ha molta informació ara mateix per ahir i nosaltres som persones qualificades que podem explicar-li als usuaris que vinguin qualsevol tema d'això. Entonces ja no és només el tema de la factura. És que vull comprar-me un cotxe elèctric, no sé on tinc que ficar un carregador, pues això se calcula aixina, se fica així, tens estos permisos, això és el que tens que fer. Tot aquest assessorament també el podem donar. El que vull canviar amb el termo de casa, pues, t'interessa aquest sistema, l'altre. Vull dir, som enginyers, som arquitectes, sabem de tot aquest tema i podem donar aquest servei també. Ja no és només la factura. La factura és una conseqüència més de tot això. Val? Entonces, aquestes són les incorporacions. Creiem que això és el que farà que la gent vinga més.
Doncs fins així el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Una pausa, una de 18 de seguida obrim espai de tradicions.
Caixa Rural Villarreal i la cooperativa celebren el seu centenari. Aquest diumenge 10 de febrer participa en la 11a volta al terme Els Camins de l'Aigua i sida a les 8:30 del matí des de la plaça Major.
I a les 7:30 de la vesprada al Saló d'Actes de la Fundació Concert Líric a benefici dels xiquets amb capacitats especials. Feste amb la teua entrada per 5 euros a les oficines de Caixa Rural i la cooperativa.
Més informació i inscripcions a www.fundacióCaixaRural.org. ORG, Caixa Rural i la Cooperativa. 100 anys amb tu.
Las auténticas rebajas están en Canem, lo que estabas esperando. Ven y aprovechate del 2x1 en nuestras prendas adulto y niño en promoción con la misma calidad y servicio de siempre. Elige dos y paga solo una. En rebajas confía en Canem y Canem Kids. La ropa que estás buscando en Nules y Villarreal y entre www.canem.es.
Alovagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, certificado por Grupo Volkswagen. En efecte, Villarreal Centre de Negocis li ofereixen reduir costos i una ubicació en el centre de Villarreal per a desenvolupar el seu projecte. Més informació en www.efectevbr.com.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detección de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670 74 52 98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas low cost.
Unai 20, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada, com dèiem, moment de tradicions, i tenint en compte que només fa uns dies es va acomiadar Cebi Sama, aquest esdeveniment de referència per al món ceràmic, el regidor de tradicions, doncs s'havia preparat aquesta temàtica. Santi Cortés, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, perquè així coneixem una part de tot allò que envolta la ceràmica, però hi ha molt més, molta tradició i moltes paraules també relacionades, com no podia ser d'altra forma, en aquest àmbit, en aquest sector ceràmic.
Sí, jo crec que hi ha bàsicament tres, hi ha més, com ara comentaré, però que utilitzem així al poble, jo diria que hi ha tres, no? Que seria la paraula rajola, seria la paraula taulell, hi ha una altra que seria la paraula manisetes. Jo les tres les he sentides, sobretot els que treballeu o heu treballat a fàbriques de ceràmica, que és bastant habitual, no?, en la nostra zona, doncs crec que les haureu sentit. I anant una per una, perquè cadascuna té un origen curiós, no? Per exemple, la paraula rajola, que molts la utilitzen, i sembla que ve de l'hispanoàrab, és a dir, de l'àrab propi de la península, i hi hauria dos vocables, el jura i la gura, i al mateix temps això ve de l'àrab. Però hi ha una altra teoria, perquè sí que és veritat que si busqueu el diccionari de l'Acadèmia Espanyola, existeix la paraula rajuela, que recorda a la paraula rajola, no? I la definició diu que és una piedra delgada i sin labrar para construcciones menores, tal i qual. I en l'origen diu que ve de raja. Per què? Perquè s'han de trencar, s'han de rajar les pedres per atraure la rajuela. Per tant, ahí podria haver algun origen, diguem-ne, comú, no?, en la paraula rajola. Hi ha la paraula taulei, també, que el diccionari, en concret el d'Alcover, ens dona moltíssimes definicions, ja sabeu que és un diccionari històric, no? Però una d'elles, per exemple, és lloses de pedra que hi ha en el fort i damunt els quals es fa el pa, perquè el taulell, com que ve de la paraula taula, doncs no només definiria el que utilitzem per a la ceràmica, que ara veurem, la paraula ceràmica també té la seva història, sinó moltes altres coses que, diguem-ne, tenen aquesta forma o recorden a aquesta forma. I ens tenim exemples de textos en valencià, antics, no? Hi ha, per exemple, també la definició dins del diccionari d'Alcover que diu que és una taula damunt la qual un menestral, no?, que són els diversos menestrals, són els diversos oficis antics, com fuster, ferrer, etc., i és on treballa les coses del seu ofici. La paraula ceràmica, sabreu o haureu sentit que probablement ve de l'indoeuropeu ker, que vol dir calor, no? I l'altra, més curiosa, que ens havien deixat, és la de manisetes, que seria també un equivalent, perquè doncs, quan va arribar la Reconquesta al segle XIII, no?, era molt famosa ja la coneguda com a ceràmica de Manises. I la ceràmica de Manises, com que era tan famosa precisament en este territori, en esta zona, no?, hi ha també la loza de Manises en castellà, en valencià la pisa de Manises, que és esta terracota esmaltada, envernissada, i tot les manisetes o la ceràmica de Manises en realitat serien molt més coses, serien no només taulets, és a dir, no només el que fiquem com a revestiment per al bany o per a la casa, sinó també olles, casoles, els tés, les macetes, les xerres de terra, que es treballaven sobretot al voltant de tota aquesta zona en una tradició que molt probablement ja ve d'origen àrab. En castellà s'utilitza també la paraula azulejo, que és curiós, està bé també de l'àrab, que aquesta paraula tan bonica, que en àrab és azulayi, que ve de azlaya, que vol dir paret, perquè probablement ja s'utilitzava en aquella època, i que és la paraula que ha quedat també en el portuguès, azulejo, els que jo crec, Sheila, que podem dir que eres una gran aficionada al món del portuguès.
No em fiques que fa 2 anys i pico que no em practiqui.
Jo crec que em fa prou més, però com jo hauràs visitat aquella aquelles terres, i són molt bonics aquells taulets, no? Azulejo, com diuen ells, blaus i blancs, típics d'Aveiro, d'Ovar, o al Museu de Lisboa, no sé si hi hauràs anat, vaig estar jo també mirant el Museu de la Ceràmica.
Jo a Oporto,
sí. A Oporto hi ha un altre museu, no ho sabia. Sí. I la veritat que són una preciositat i inspiren moltes decoracions modernes i tot això.
Doncs aquesta és la varietat de paraules. Jo aquesta de manisetes, la veritat que no la tenia tan escoltada, justament fins la setmana passada, però bé, no està de més. En aquest cas també parlaves d'aquests espais en els que es pot veure, i per exemple la peça més antiga ens comentaves que està a Tòquio, no? la més antiga del món, diguem.
Sí, i es veu que té 10.000 anys, o l'han datada en 10.000 anys, i crec que és el Museu Nacional de Tòquio on podeu anar a veure-la. Sobretot els comercials, o la gent que es dedica a viatjar per a vendre els nostres fantàstics taulets, doncs si passen per Tòquio jo crec que és d'obligada visita, sobretot així.
Doncs, i també parla de la durabilitat d'aquests productes, que ben fets duren molt.
Sí, és veritat que jo concretament vaig treballar en una empresa, que no diré el nom, però que encara se feia el taulell en bicocció, no sé si quedarà alguna, quedava aquella fa uns anys i jo vaig treballar ahir, que se posava després la decoració de coure el que és la massa, la peça. Però la resta doncs han anat evolucionant a una tècnica de cocció única, que és la que utilitza la majoria, però evidentment això està a la història. Jo, aquesta empresa la que tinc en el cap, doncs crec que en els anys 50 ja feien taulellets. Per tant, moltíssims anys que se va produint, perquè, evidentment, si ja era famosa, com hem dit, des del segle XIII, la ceràmica de Manises, tenim tota una tradició valenciana pròpia, que a Vila-real ens ha arribat i s'ha multiplicat més que pot ser d'on va eixir o d'on era més coneguda, i que, per tant, això, evidentment, és part de la nostra tradició, no? Esta bicocció, jo crec, si no recordo malament, que donava la possibilitat de decorar a mà els taulets. Jo sé que allí també enviaven a vegades les peces per a fer la segona cocció pintant a mà, i encara veiem en exposicions, no?, taulets d'estos antics, de segles anteriors, tan xulos, tan propis nostres, que a vegades han arribat arreu del món, perquè veus aquestes peces, sobretot les antigues, no?, que són les que podrien tindre més solera de bicocció, i que pots veure en molts llocs del món. De fet, jo crec, no recordo ara molt bé, però crec que als anys 80 la monococció encara era desconeguda, i va ser ja a partir dels anys 90 quan va acabar de despegar, però que als anys 80 encara s'utilitzava la tècnica de la bicocció.
Doncs és important, no?, veure així a Vila-real, doncs això, la meitat del segle passat, més o menys, va ser quan va arribar en força, no?, la indústria. Sempre es diu, no?, una crisi de la taronja va fer que arribara en força la indústria, que ha anat desenvolupant-se fins a d'ara, no?, a ser un dels motors.
Sí, jo crec que és un motor, però que també, com este és un programa de tradicions, a vegades és bonic, i a mi, jo les he vist, les cases aquestes antigues, perquè ara la peça que està molt de moda per raons evidents, no?, el taulell i la ceràmica, és un element absolutament pràctic. És pràctic perquè és fàcil de netejar, perquè dura moltíssim. Ja vam veure que van visitar empreses locals les últimes setmanes els regidors, i clar, els responsables o propietaris de les indústries sempre destaquen això, que són peces molt fàcils, molt higièniques, la higiene, la neteja, etc. Però jo recordo fa ja uns quants anys que eren més habituals les peces menudetes, aquestes peces de 15-15, després es va posar de moda el 20-20, o fins i tot més menudetes, que en les cuines de les nostres àvies, els que encara tenim àvia, algunes encara ho mantenen, no? I com, igual que en la roba, doncs aquestes modes van i venen. Ara mateix jo sempre veig les peces grans, perquè és evident que, per exemple, jo el meu bany, que és xicotet, en un moment l'acabaria, la qual cosa és molt pràctica. Uh-huh. La instal·lació d'un, sí, d'uns taulells d'esta mena, no?, que poden uh-huh. tindre més d'un metre per un metre, home, que crec que molt més grans, encara m'estic quedant curt. Doncs en un moment has col·locat tota la paret, és evident, no? L'altra, que era més còmode, imagina, per a fer-ho tu mateix o per a transportar o tot això, sí que és veritat que, clar, és més feina perquè has de col·locar un a un. No. Però crec que les dos vessants tenen el seu, diguem-ne, la seva particularitat. Eh? És veritat que jo imagine que cuinar, que coure, que posar en el forn per a que es transformara en una peça ceràmica, una peça gran, tècnicament era molt més difícil els anys anteriors del que ho és ara, perquè, evidentment, la indústria ha evolucionat. Uh-huh. I un taulell menut doncs, era més amanidor, era més fàcil de transportar, de si se trencava de retirar i coses d'aquestes, no? Quan s'estava fent tota la producció. Uh-huh. Però al final és com tot, hi ha coses com els pantalons de campana que van i venen, i amb els taulells suposo que passarà algun dia que tornaran, eh? Però uh-huh. jo ja dic que els he vist i crec que hi ha algunes empreses que els continuen fent perquè hi ha obres en les quals els interessa tindre esta perspectiva, no?, que recorda uh-huh. a èpoques més antigues, però que a vegades és bonic recordar a èpoques antigues. Uh-huh. I queda molt, molt decoratiu i molt... Ja dic, la funció, perquè no vull deixar millor...
O pitjor una altra,
sempre és el gust i la practicitat i que la persona que ho ha comprat doncs, estiga contenta, no? Uh-huh. en el que ha comprat. Però sobretot, perquè és un programa de tradicions, no? Uh-huh. Constatar la historicitat de les paraules que hem comentat, i quan hi ha historicitat d'aquestes paraules és que hi ha història de la ceràmica valenciana en concret, uh-huh. que volem reivindicar.
Uh-huh. I crec que també s'havia mirat vostè algunes frases, no?, que parlen justament de la presència d'aquests termes i que poden deixar palès aquest exemple, no?, la incidència que ha tingut la ceràmica en aquesta zona.
Sí, per exemple, en el diccionari d'Alcover hi ha una expressió que és tocar rajola. I tocar rajola és quan tens d'anar corrents d'un lloc. Uh-huh. Quan tens molta pressa, toca rajola, és a dir, que te'n vas. Uh-huh. També hi ha una altra expressió que és la rajola de cancel·là. La rajola de cancel·là és un tros de cancel·là que té la forma de rajola. I això doncs, apareix en textos del segle XVIII, d'Èneu. Uh-huh. Diu, ha entregat a ma germana dues rajoles de xocolata de lliure cada una. Vull dir que apareix en el sentit alimentari, sí. Uh-huh. Una miqueta. Després hi ha tipus de rajoles, no?, com la rajola foradada, que està buida i serveix per a fer filars, la rajola prima, que és la que té un pam 3/4, la rajola de València, que el diccionari ens diu que és la quadrada i lluenta de vernís blanca o de colors, uh-huh. el que tradicionalment s'ha vingut dient azulejo, suposo que correspon a aquestes peces... sí, o aquestes peces menudes que hem comentat. Pel que fa a taulell, doncs hi ha l'expressió taulell de mocauret, que és una rajola quadrada dividida per una diagonal en dos triangles que solen ser d'un color verd i l'altre blanc, verd uh-huh. i blanc. Jo crec que ens recorden algun palau antic i coses així.
N'hi ha alguna d'aquestes, no?
N'hi ha el taulell de l'escarabat, que és una rajola que té com a motiu decoratiu central un dibuix semblat a un escarabat. Jo crec uh-huh. que també n'he vist d'estes, uh-huh. per ací o per València. I el taulell de Rodamonte, que el motiu decoratiu en aquest cas no és un escarabat, sinó que són com molinets de paper. Uh-huh. I esta, el molinets de paper vull dir la forma.
Sí.
I esta crec que l'he vist en alguna alqueria de per ací, coses així, i és molt curiós, no? És molt curiós com evolucionen les paraules, com s'utilitzen, com... També ara, com som tan internacionals, i jo... Sí. Quan estava estudiant alguna vegada en aquella època, allò dels idiomes, i t'estic parlant de fa 20 anys, no uh-huh. fa tant, però allò dels idiomes era més difícil de trobar. I alguna vegada doncs, m'he anat a Bologna, a alguna fira a fer allí de traductor, i doncs, les paraules per a l'anglès, ja sabeu que és tile, no?
Tile,
que és exactament la paraula taulell, perquè ve de taula, tile. Per tant, és evident la relació anglès-valencià-anglès, en aquest uh-huh. sentit, i etimologia del llatí, no?, per la forma que té la taula. En alemany és més diferent, ve de pla, es diu fliese, perquè fliese uh-huh. en anglès és flat, que vol dir pla, i com és una forma uh-huh. planeta, per a cobrir, ja sabeu que aquests països, fins que vam fer tota l'activitat comercial magnífica dels nostres comercials del taulell, de l'exportació, doncs ahir eren més d'altres...
Catifa,
o fusta, no? Un parquet, coses així. Però que últimament vas a Alemanya i veus coses xulíssimes, per descomptat que moltes venen d'ací. Esperem que continuï com fins ara.
Doncs una tradició de la zona valenciana i de Vila-real al món. Regidor, doncs moltes gràcies també per apropar-nos, no? Per a conèixer més curiositats també d'aquest món que tenim més assumit a la vessant purament industrial. I parlem en unes setmanes perquè en temes encara n'hi ha i alguns també relacionats en alguna moda que com que està reviscolant ara. En una cosa que ens acompanya durant el matí, la vespre del 10 de juny.
El cafè. L'altre dia parlàvem que hi ha cafès de tantes maneres, no? Que hi ha rebentats, que hi ha bombons, que hi ha... En fi, parlarem perquè és un tema interessant també des del punt de vista lèxic.
Doncs ho farem en les properes setmanes. Ara sí, Santi Cortés, com sempre, moltes gràcies.
A vosaltres.
Nosaltres fem una pauseta mínima perquè de seguida obrim aquest espai a l'alcalde. L'alcalde t'escolta.
L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, t'escolta a la 92.2 de la freqüència modulada.
I nosaltres, com cada dimecres, parlem amb l'alcalde de Vila-real, amb José Benlloc. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs bé, anem amb aquestes preguntes que sempre ens traslladen els veïns de la ciutat. Guillermo diu, se presentó hace tiempo un bulevar con carril bici o algo así, que iba a conectarnos con Almassora y Castellón. ¿Se ha avanzado algo?
Pues sí, Guillermo, la veritat és que s'ha avançat, encara que els tràmits moltes vegades són molt complicats i especialment quan la competència depèn de diverses administracions. En aquest bulevard estan implicats els pobles, està implicat Almassora, Castelló i Vila-real, està implicat la Generalitat Valenciana, que és el nou govern de València, el que vol impulsar aquest bulevard i ficar-lo en marxa a través de la Conselleria d'Obres Públiques de la Generalitat Valenciana, i està implicat el Ministeri perquè afecta una Nacional 340 i a més afecta també a un BIC, a un d'interès cultural, que és el pont que passa al Millars, no? Per tant, fixen la quantitat d'organismes que n'hi han implicats i la burocràcia després lo que suposa, no? El projecte és un projecte que val 35 milions d'euros, que n'hi han 5,5 quilòmetres, també té subvencions europees, el tema dels diners pareix ser que no és un gran problema, és més el tema d'anar avançant en els tràmits, i el que jo li puc dir és que sí que s'has començat en la part de la Salera, per Castelló, que ja se va anunciar l'altre dia i s'estan fent obres, perquè és una part que ja està cedida, ja s'ha acabat inclús, que ja està cedida per part del Ministeri del Govern d'Espanya. La Nacional 340 en la part de Castelló ja és propietat, perquè mos entenga la gent, i la manté, i la competència és de l'Ajuntament de Castelló. Sin embargo, la part nostra encara no molt han cedida, estem pendent dels informes d'ells, i després també li dic que ahir estic reivindicant davant del nostre govern, encara que el president siga l'amic Ximo Puig, en el que tinc molt bona relació, pues ampliar un poquet aquest projecte, perquè a nosaltres ens acabava en la rotonda esta tan desastrosa que tenim, no? I jo crec que Vila-real i ese boulevard seria molt important que arribara perfectament fins a les Alqueries, no? Passant per davant de Porcelanosa, i tenim la ciutat esportiva del Pamesa, l'Hospital de la Plana, tot el tema de Porcelanosa, en molta gent que va treballar també d'altres pobles, i per tant, si fem un boulevard en un carril bici tot adequat, etc., per a que la gent pugui anar entre estos tres pobles que estem tan propet, i entre els tres suposem pràcticament pues el 45% de la població de la província de Castelló, pues que estiguera en condicions, no? Però va endavant, va endavant. Són estos projectes que estan a punt de caramelo, que ja es comencen a veure les primeres fases, igual que ja tenim el carril bici de Borriana, que ha sigut molt reivindicat i que finalment l'hem aconseguit, i ahí està. I jo, són coses que si continuem governant a partir de maig i la gent confia en nosaltres, i també en València, en el nou govern, pues tenen planificat, i ara són veritat, no com tants anys que ens han venut patecars, documents, pel·lícules durant 20 anys el Partit Popular, i no ha sigut una realitat. Això avui ja és una realitat.
Continuem amb Raquel. Diu, s'han plantejat fer una agenda cultural o alguna cosa així amb tots els actes que es fan al poble per a que la gent ho puguem consultar?
Pues en la web municipal de l'Ajuntament de Vila-real i en l'aplicació, en l'APP, nosaltres ho publiquem absolutament tot el que fem des de l'Ajuntament de Vila-real, i també el que les entitats, en aquesta aliança, en la societat civil que tenim, moltes de les activitats que se fan per part de moltes associacions, la Fundació Caixa Rural, Càritas, Manantial, Creu Roja, tantíssimes, no? 60 i pico que tenim conveni, en més de 3 milions d'euros que invertim des de l'Ajuntament de Vila-real, quan vam arribar en 2011 eren 600.000, ara en invertim 3 milions en les entitats que ens ajuden a fer Vila-real una ciutat més dinàmica i una ciutat millor. Aquestes entitats quan fan activitats m'ho passen, perquè per conveni també es diem que tenen que ficar que patrocinem i que ajudem des de l'Ajuntament, i ells ens passen aquestes dates i les publiquem també ahir, no? Per tant, jo li diria a Raquel que pot perfectament veure-ho a través de l'APP. No ens hem plantejat tornar a fer un folleto ni un llibret, m'heu desaconsellat tot el món ja en el nou món de les noves tecnologies, de les xarxes, i que tots duem el mòbil en el bolsillo, i per tant l'anime a que puga pues, consultar a través de la web i de l'APP, i també sé que els mitjans de comunicació i la col·laboració que tenim amb vostès contínuament, les ràdios, les televisions, pues, van fent també un poc agenda, no?
Doncs anem amb una pregunta d'Antonio. Ya hace tiempo se comentó algo de crear un embarcadero para piraguas y otros proyectos para dinamizar el río. ¿Se ha descartado o está pendiente?
No, no, en absolut, no está descartat. Lo que pasa, Antonio, que son de esos proyectos que han salido muchas cosas en la ciudad en 7 años y medio, ¿no? Pero había muchísimo que arreglar. Queda mucho todavía por arreglar en esta ciudad en pastres que hemos vivido y llegamos donde llegamos, ¿no? Yo conseguí con muchísimo trabajo que nos autoricen a la navegación con piragua, algo que estuvo prohibido durante muchísimos años, ya es posible. Finalmente nos lo han permitido, pero con piraguas que no salgan del río, por el tema del mejillón cebra, por la contaminación del río en este sentido. Y bueno, pues sí, tenemos ahora ya hablado y un acuerdo con el club de la ciudad y con algunos clubs más que nos han planteado algún proyecto, pero nuestra idea es construir el embarcadero en el Molí Taches, que es ese molí protegido antiguo que hay en la ruta botánica. Cuando vamos por la ruta botánica desde la ermita hasta Santa Quiteria, a la izquierda hay un edificio ahí antiguo que es un molino, sí. A la bajada de Los Ángeles, por ese camino, para que no se tenga la gente, lo limpiamos todo, como ya se vio, de cañas, y lo aseamos todo mucho, porque ahí es donde queremos construir el embarcadero de madera que entre dentro, etcétera. Estamos ahora ya cerrando, y en breve será una realidad, un convenio de acuerdo con el sindicato de riegos, con la Junta Central de Aguas, con los que son propietarios de este molino, para que se lo ceda a la ciudad. Hemos hecho todo el trabajo de estudio respecto a si nos obligaba la consellería a mantener algo de ese molino, porque estaba protegido en su momento, pero como no se ha cuidado durante muchísimos años, pues ha acabado destrozado como mucho patrimonio de nuestra ciudad. Y finalmente sí que le puedo decir, Antonio, que han llegado informes de la consellería después de mucho trabajo diciendo que ya no tiene ningún valor, que podríamos tirarlo absolutamente todo, pero bueno, nosotros vamos a intentar ser sensibles, y en el momento en que firmemos el convenio, que está ya a punto de caramelo, lo que vamos a hacer es dejar un testigo, un recuerdo de las ventanas, las paredes, de algo que hay ahí, para que la gente recuerde lo que era el molino, ¿no? Reconstruirlo entero es imposible, pero a partir de ahí, cuando ya lo tengamos cedido al ayuntamiento, vamos a buscar recursos y financiación para construir el embarcadero. Por descontado que no lo hemos olvidado, y que es un proyecto que me hace muchísima ilusión, porque yo he ido con las piraguas, he podido comprobar la belleza que tiene el río Mijares, tenemos todavía nidos de ametralladora de la Guerra Civil en la parte que hay desde el puente del río Mijares hasta la CV, hasta la autopista, hasta la P7, que serían fantásticas para hacer excursiones, etcétera, y que si no vas en piragua no las puedes ver. Por tanto, le digo que es una de las cosas que me hace ilusión. Si a partir de mayo continúo teniendo la confianza de los ciudadanos de Vila-real, es un tema que lo vamos a ver en los próximos años, ¿no? Yo creo que incluso el año que viene alguna cosa ya.
Doncs Joaquín diu, altres anys per aquestes dates ja havien presentat alguns concerts de festes. Se sap alguna cosa? La gent té ganes de festa.
Pues sí, la veritat que tenim contratats i dos concerts de primera línia molt potents. El problema és que cada vegada tenim més dificultats. En primer lloc, no me correspon a mi dir aquestes coses perquè respecte absolutament la independència i l'autonomia de la Junta de Festes. Ells treballen durant tot l'any moltíssim per a poder fer unes festes dignes en Vila-real, i seria una falta de respecte per part de l'alcalde de dir qui ve a festes prèviament a que el president de la Junta de Festes i la seva comissió d'espectacles i el regidor nou, Diego Armando Vila, pues, ho puguen presentar a tot el món, no? Però també dir-li que si ens hem retrasat un poquet i no, la Junta de Festes no ha fet aquesta roda de premsa típica que diu Joaquín, que s'està retrasant un poquet, és perquè cada vegada ens fiquen més problemes els artistes per a que ho diguem prompte, perquè com cada vegada s'estan fent més festivals de pago en esta província, està l'Arenal, està el FIP, ara el nostre també que hem presentat en Fitur, Diego d'ací de Vila-real, etcètera, etcètera. Si coincidís que va en algun d'estos pobles i se venen entrades, etcètera, pues ells no volen que s'anuncie prèviament per a que pues, és un tema seu que ho fiquen en contrat, ¿vale? Que te pot pareixer millor o pitjor, però és la condició que te fiquen, que no s'anuncien molt pronte, perquè si no, que se compraria la pulsera o que se compraria l'entrada a un espectacle que va a Burriana, pues a lo millor diu ja no vaig perquè és que en setembre ve a Vila-real o ve maig, ¿no? Perquè entenga Joaquín el que estem vivint en estos moments en esta història, ¿no? Però tranquil, que n'hi hauran concerts i que a més, per lo que me diuen, són de primera línia i aquí li correspon a José Pascual Colas i al seu equip fer-ho públic.
Uh-huh. Molt bé. Vanessa diu, ¿por qué los autobuses no paran en su parada y lo hacen en la carretera de la calle Antigua General y calle Calvario? Si tienen parada, que paren y no nos hagan esperar cortando la calle.
Pues la veritat és que no ho sé, Vanessa. Jo, lo que sí que sé és que tenen les seues parades marcades, que han fet un tremendo treball per a que tinguin les parades marcades, que evidentment en estos moments hi ha carrers que són estrets i complicats i que ficar un servei d'estos gratuït en dos autobusos, que això no ho té ningú en Espanya i que tenim que estar molt orgullosos, no? I a vegades inclús dir-li que pues, tindré un poc de paciència també, no? És a dir, entenguem que això s'ha fet per a bé, s'ha fet per a que la gent cada vegada agarre menys el cotxe, que no tinguem tantes dificultats de contaminació en la ciutat, que tot el món pugui tindre una mobilitat adequada independentment de recursos que tinga i per tant pues, certes distorsions que s'estan produint encara hasta que puguem habilitar i en això estem treballant pues, que aquestes parades pues, fer obres, ficar plataformes d'aquestes d'accés a discapacitats, sí, etcètera, etcètera, que permetisquen que l'autobús pugui entrar millor i no tinga dificultats. Bueno, vigilaré el tema, li diré al tècnic i a la policia que estiga pendent si algun conductor per comoditat, perquè de vegades passa, fa alguna actuació que no té ningú sentit i que pot generar certa distorsió, però en principi jo també demanaria un poquet de paciència, no? Jo comprenc que tot el món tenim sempre molta pressa i que ens agrada arribar molt pront als puestos, però tenim que entendre que esta ciutat ja necessita i està feta per a un àmbit, ho he dit moltes vegades, per a la nostra història agrària, en la qual n'hi havia carros, n'hi havia motets, i ara pues, fer passar l'autobús per a alguns carrers és un tema molt complicat. No?
Bé, és Vanessa també la que diu, ¿se puede aparcar en la parada de bus a cierta hora de la noche?
No, està absolutament prohibit.
Uh-huh. Molt bé. Doncs continuem amb Héctor. El Bicivila encara funciona. Quan ho vaig mirar, la pàgina web no anava. En l'opció de mirar les bicis disponibles no hi és quasi res.
Pues funciona, però no com us agradaria. No? Sí que li tinc que dir que funciona, que pot ser que n'hi hagi algun error informàtic de tant en tant, però està en vigor. No? Ara, estem contents? Pues no. I hem fet un treball prou important des de l'Ajuntament, des de la Regidoria de Medi Ambient i de Sostenibilitat per a intentar millorar este servei i ja plantejar-nos alguns reptes nous que poden haver en bicicletes elèctriques o en un sistema millor de protecció de les mateixes, perquè el problema que tenim és que 24 hores al carrer estos vehicles pues, també la climatologia i pues, les desgasta d'una manera importantíssima, no? Aleshores nosaltres estem treballant en estos moments en dos pliques noves que hem tret per adjudicar un nou servei molt millor per a millorar algo, perquè damunt les bicicletes també són tremendament pesades, són bicicletes que no són útils pràcticament, és veritat que no estem massa contents, ¿vale? Però les dues vegades que hem tret a concurs en la nova llei, este tema s'ha quedat desert, les dues vegades, no? Que ja ho van publicar vostès, sí, perquè a ninguna empresa li ha interessat este servei, som una ciutat molt xicoteta, mitjana, i els diners que fiquem per este tema, pues no els interessen a aquestes empreses gordes que tenen este tipus de vehicles. Bueno, pues ara estem estudiant alguna possibilitat nova, inclús ficar diners per la part nostra, ara que ja tenim el pressupost aprovat, etc., però evidentment que és un dels reptes que també tinc en els pròxims mesos per a poder rectificar els xicotets errors que se cometen, però especialment per a millorar molt més el servei. No? Però avui per avui funciona. No com us agradaria, crec que no està dotant-se o donant-se un servei d'adequada qualitat, però el servei està en vigor, inclús tots units, en aquest acord que tenim, les revisa, les retoca de tant en tant, però de veritat que crec que necessitem un impuls en aquest tema important i en això estem treballant i jo crec que també ho veurem.
Sí. Doncs anem amb una pregunta de Yolanda. Diu, les destrosses al Molí la Vila no són noves. I en premsa i inclús pitjor. És una vergonya que amb els diners que ha costat passi això. Massa temps sense que hagin pres mesures.
Bueno, anem a veure, Yolanda. Jo, evidentment, no me fa ninguna gràcia a veure i que la policia me cride. Jo, el meu telèfon està 24 hores en marxa. La policia, quan hi ha algun cas així, pues, alguna desgràcia o algun risc o algo que pueda passar, tenen l'ordre a l'hora que siga de la nit de cridar-me. L'altre dia estava fora en una reunió i tal i me van cridar immediatament. Quan van tornar a veure allí els desperfectes, és una barbaritat i una llàstima que hi hagi gent tan degenerar, no? que els tenim identificats i alguns d'ells possiblement que no se preocupen perquè van a pagar el mal que han fet. Per desgràcia els tocarà pagar alguns pares el que fan menors, val? Però així no vivim i ho tenen que saber què fan els seus fills. No? Bueno, en definitiva no me consola el tema de dir que els hem pillat, que tal, el que sí que li tinc que dir que jo el primer dia que se va produir estos desperfectes vaig donar ordre a la regidora Sílvia Gómez i al departament de policia que si instal·lar un sistema de protecció, una alarma o algun tipus de càmera. No? El projecte de la càmera està en marxa, ara no teníem diners en el pressupost anterior per a poder-lo contratar en tota la dificultat que hem tingut, ara en el pressupost nou hem consignat diners i ja tenim el pressupost i estem fent la contratació des de policia per a una càmera que gravarà tot l'entorn del Molí la Vila, tot i ser parque i tot el que és la consolació de l'entrada al col·legi per a protegir tràfic, però al mateix temps que protegís tot el tema del tràfic ahir, però la seguretat dels xiquets i xiquetes que hi sent des de les escoles també passen moltíssims per ahir, per davant del Pasqual Nàcher i d'altres col·legis, no? Com en la Consolació. Sí. Nosaltres el que li tinc que dir és que, bueno, pues mos hem, si és veritat, tinc que reconèixer-ho, mos hem despistat un poquet perquè quan se va ficar en marxa tot l'expedient, primera vam pensar que ja vam identificar a un o dos i que això ja no se tornaria a produir, i bueno, pues són reincidents, val? Pues s'ha tornat a produir. I segona, que vam traure a licitació les obres de la segona fase, del famós bar en patos que diu el senyor Folgado, burlant-se d'una millor adequació que anem a fer en uns diners que mos ha donat la Diputació, de fer una làmina d'aulla en unes aquàtiques, és una cosa bonica, per això ho tenim tan abandonat tot el que és els vegetals que n'hi ha allí i a part d'ahir, perquè tenim uns diners ja consignats i preparats i un projecte per refer-ho tot, en un jardí més boniquet, ficar un xoc per xiquets grandal i fer una cafeteria, que és el que vaig plantejar jo, no? Perquè tinga vida, perquè se pugui donar la concessió, la cafeteria del barri del coneixement, en internet, en una biblioteca allí dins, xula, perquè la gent pugui consultar llibres, tindre internet potent. Aquesta és la idea i el projecte que tenim, però dos vegades que ho hem tret a concurs no s'ha presentat cap empresa. Estem a travega igual, pues estem en un moment difícil en el que n'hi ha molta obra, ja es comença a haver molta obra en molts ajuntaments, molts projectes europeus que ixen, etc, i les empreses queden molt poquetes de construcció, ne queden molt poquetes, és a dir, l'època de la crisi va fer desaparèixer moltíssimes. També n'hi ha cada vegada més faena en les cases privades, cada vegada tenim més llicències d'obres, empreses que estan ampliant, o sigui, n'hi ha molta faena allà i d'ahir m'alegre molt, per això som la ciutat en menys paro de la Comunitat Valenciana ja 6 mesos consecutius i tenim dificultat de vegades per a que se presente gent a fer-nos les obres, no? Bueno, li tinc que dir que me dona igual ja, perquè estem a travega tramitant la tercera plica, ja canviant les condicions, a veure si se presenten ja empreses i podem emprendre la segona fase. El que m'aconsellaven era, alcalde, si anem a ficar-nos a obrar ja en dos dies, perquè té que ficar vostè ahir alarma, gastar-se els diners i tot el tema i tal. Però bueno, jo li he dit a Sílvia que mentrestant algun tipus d'alarma tenim que ficar i espere que no se tornen a produir estos fets, que són lamentables, però nosaltres abandonar no m'abandonar res. Abandonat estava el Molí la Vila durant 20 anys de govern del Partit Popular, caent-se les parets. Ara almenys hem començat a treballar, s'han trencat tres cristals i un poc de la fusta, pagaran els responsables, no ho duden, però bueno, evidentment ara el que tenim que fer és intentar tirar endavant la nova fase.
Doncs anem amb una pregunta d'Anna. Va anunciar vostè un homenatge a la figura de la dona llauradora. Pot explicar-ho millor?
Sí, la veritat que sí, perquè este tema és un tema dels que jo crec que l'Ajuntament de Vila-real ha de ser tremendament sensible i que sobretot crec que tenim una societat civil molt mobilitzada al respecte de tot això, en moltes entitats que estan treballant per la igualtat, una regidoria molt potent en la ciutat de Vila-real i bueno, pues, tenim molta reminiscència històrica que fica en valor i reconeix, i això és molt important en la història dels pobles i en el dia a dia, no? És molt important saber qui som, d'on venim, per a saber on anem. I jo sóc una persona també que m'agrada en aquest tema cultivar-lo molt sempre, aquests gestos. L'altre dia la Caixa Rural de Vila-real ens ha fet una donació i una sessió d'una escultura del llaurador de Llorenç Poy, que és magnífica, que la tenim en la plaça del Llaurador, i la de bronze, a un tamany més xicotel, hem ficat en l'Ajuntament. També que recorda el gènesis d'on vam eixir, no? En tres llauradors en un perpal, trencant la pedra, no? Alçant les roques per a poder tirar terra i plantar els tarongers, això va ser l'inici, no? Claro, la qüestió està en que les cròniques, i quan te fiques a estudiar-ho, no només l'home anava al camp a treballar. Me diuen, per exemple, que este treball de llevar les roques i de tirar la terra, la dona era la que en els cabassets anava llevant terra i pedretes i tal i qual. Bueno, i bueno, pues els escultors i en la nostra història, pues certament per una cultura distinta en la que, contra la que tenim que lluitar en aquests moments, perquè estem en un moment diferent, no n'hi ha que acusar a ningú, jo crec que cada un viu en el seu moment, en el seu entorn, i en aquest sentit sí que tenim l'obligació de dir-li a les noves generacions, dir-li a la gent que viu en aquests moments que només, no només els homes han lograt fer la Vila Real que avui som, que això és una, ha sigut una cosa de tots, dels homes i de les dones. I aleshores, les que han treballat als almacens. La mare me conta en 14 anys que anaven a fregar la lepra dels tarongers. Tenia una cosa que seria lepra i en 14 anys les duien a fregar-la o la goma o a pintar els tarongerets, i en la teva família també t'ho hauran dit, Núria, entonces, i ses dones que fent tota aquesta faena, les dones al magassem doblant en els xiquets xicotets per la nit, les bicicletes que anaven amunt i avall als magassems, o especialment per exemple pues la dona per exemple en tota una etapa brillant que va tindre Vila-real, que tenim que tornar a recordar, i també estic treballant ja en aquest tema, que vam ser qui marcàvem el preu de la batxoca en Espanya, no? En tota la sembra de batxoques, es batxocar s'anaven les dones fonamentalment, etc. No? Per tant, la dona ha sigut fonamental pel nostre desenvolupament agrari, que ha sigut el que ens ha permetit ser després una ciutat industrial, no? I anem a reconèixer-li. Com ho anem a fer? Pues evidentment, jo en aquests moments crec que el millor és fer un concurs d'idees, que anem a traure en unes bases per a que se plantegin idees. Jo vull una escultura que fique en valor, que també hi hagi algun home. No anem a ser com abans, en el sentit de homes tot, ara dones tot. No, en els magassems també hi ha homes que fan unes faenes, les dones n'han fet altres, ara fa tot el món de tot, ja és capaç de, ja hem arribat, no?, a aquesta capacitat, i és molt interessant, de canvi social, i això és el que vull fer. Per tant, pues, bueno, se presentaran projectes, i si pot ser tindrà així en la plaça Major, o en una rotonda gran, o ja veurem, o decidirem entre tots una escultura que quan ho la mire veja que el poble de Vila-real és el que és també per el treball de les dones, doncs me pareix que és un tema prou interessant, no?
Doncs acabem amb Vicent. Diu ara que han aprovat la comissió per lo de les penyes tot l'any. Quin és el pas següent?
Bueno, pues el pas següent és la comissió, d'acord amb la llei, té que estar composada per regidors i regidores de l'Ajuntament de Vila-real, dels distints partits que conformen el plenari, en una proporció menor, són 13 els que conformen la comissió, i els partits tenen que nomenar a representants. Sí. Ara el secretari se va aprovar a sol 29 de gener, fa molt poquet, en el pleno, el secretari remetís un escrit, el secretari municipal, als grups per a que nomenen els representants d'aquesta comissió. En el moment en què estiguin representats d'aquesta comissió, se constituís la comissió, que la constituís jo com a president i com a alcalde, i jo delegue en qui crec que té que presidir-la per a tots els treballs. Val? Aleshores, se dona compte al plenari municipal del seu contingut, i la comissió ja pot començar a treballar i marcar-se la seva agenda. L'agenda de citar a les entitats que hem dit per escoltar-les les opinions de cada un, citar als tècnics, que no vol dir tot això, i vull dir-li molt clar a Vicent que no hem començat a treballar ara. És a dir, ara anem al moment en el que se té que concluir tot per a aprovar una normativa nova que castiguen més dures aquells que pues no compleixen la convivència i no permetixen una adequada convivència, i que facilite també, per descomptat, ficar en valor a les penyes a aquells que fan les coses bé. En aquest sentit és el que anem a treballar, no? I per tant, pues, tenim ja molt de treball fet, que en els tècnics municipals jo m'encarrega de fer, en gent de la policia que m'ha ajudat molt, en gent d'activitats econòmiques, contrastant normatives, així a l'altre dia en premsa el cas de Terol, però sí, també en Cuenca, en unes festes que tenen i tal, pues, també en tinc problemes. En Terol, ens hem fijat molt en Terol, en la seva normativa, en Teruel, perquè tenen les festes del Torico, n'hi ha moltes penyes al respecte de les festes del Torico, és una capital però té menys habitants que nosaltres, però sí, té 37.000, 40.000, per tant és prou parejo a lo que és això, i bueno, pues també se va a convertir les penyes aquestes taurines i tal, tenen casals tot l'any i també produeixen molts problemes, i bueno, pues n'hi ha una normativa molt més restrictiva que la nostra, en el sentit de poder permitir el tancament immediato, poder haver tot una sèrie de sancions inclús als propietaris dels edificis i no als que facin el ruïdo si no fiquen mesures per a que les coses estiguin en salubritat adequada, no destrossades, que generen problemes als veïns, en condicions no de ruïna. O sigui, una sèrie de coses que evidentment tindrem que regular, però jo creia, i crec que ho hem fet bé, que és un tema que estiga el govern que estiga i l'alcalde que estiga, tenim que estar tots d'acord en que és necessari ficar-nos més serios i més durs per a poder conviure en el futur, vale? I que no ens comencem a fer la demagogia de que l'alcalde multa penyes, de que l'alcalde tanca penyes, i entonces si la penya t'interessa fer debat polític i dir que per què han tancat la penya i fica't, bueno, pues anem ara, estem tots d'acord, fiquem les normes tots i després respetem les tots, no? Jo crec que això són les normes de xoc. Jo espero que en breve tinguem algo damunt de la taula.
Doncs bé, i vostè abans de tancar, evidentment tanquem ja aquest espai de l'alcalde t'escolta, però volia fer una menció especial, no?
Sí, bueno, jo volia senzillament, bueno, avui hem estat a les 11 en el soterrar de José María, de l'home de la presidenta de la Sénia, de Mari Carmen. Volia enviar-li des d'ací un fort abraç, un agraïment molt, molt fort. Tinc pues una espineta en el cor perquè estàvem treballant en un homenatge a aquell barri. Fa 41 anys que se va crear aquella associació en la Sénia, al costat del Pou d'Amorós. Fa 41 anys n'hi ha que tirar-se arrere, no?, i pensar que era aquell barri, no?, pràcticament tot en construcció, un barri amb moltíssims emigrants que van vindre a esta ciutat a ajudar-nos a fer de Vila-real la ciutat que som, molta gent d'Andalusia, de Castilla-La Mancha, i aquella gent en aquell moment en el que les associacions de veïns pràcticament eren en telèquia, n'hi havia molt poquetes, l'implicar-se la societat civil en la vida de la ciutat i del seu barri no era tan fàcil, no?, pues en aquell moment gent com ell, com José María, que mos ha dissat, no? I que ha treballat tantíssim en aquell barri junt als seus companys, i sobretot perquè a més hi ha un element molt interessant, no? Ells són els que van obrar aquella casa, aquella seu del barri de la Sénia. No la va fer l'Ajuntament en un contrat i coses d'estes, després Enric Ayet com a alcalde es va ajudar molt i va acabar aquelles obres, però allí van deixar moltes hores de la seva vida gent, després d'anar a treballar de forma molt dura, José María i tot els seus companys i amics d'aquella època, en les seues manetes, dissabtes i diumenges, van fer aquella seu, no? Estàvem treballant en un homenatge a aquella gent per celebrar els 40 anys a aquell barri, i bueno, pues avui mos ha deixat, jo vull fer des d'ací en aquestes últimes paraules, no?, agrair-los l'esforç a gent com ell que fan cada dia, no?, i que mos ajuden a que la ciutat tiri endavant, perquè això no és una cosa només de l'alcalde i de regidors, no?, és una cosa d'implicar-se tota la societat, i aixina com totes les associacions de veïns de la nostra ciutat s'impliquen, treballen, estos encara tenien més mèrit perquè a més es va tocar construir-ho tot a d'ells, no? I si nosaltres tenim en estos moments moltes coses de les que tenim i pensem que han caigut del cel i que se donen per donades, és perquè molta gent anteriorment ha fet un tremendo esforç i ha treballat per a que tinguem la Vila Real que tenim i la societat que tenim, no? I tenim que ser agraïts i això és important.
Bé, alcalde, moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostès.
Bé, nosaltres ja dos minuts passen de les dues del migdia, tanquem aquests protagonistes d'avui. Tornarem demà a partir de les 12:05 amb més actualitat. Que passen molt bona vesprada. Els deixem amb el nostre company d'esports, amb Javi Mata, i amb tota aquesta actualitat del Villarreal Club de Futbol.
Across the forest, monkey business on a sunny afternoon. Jungle life, I'm living in the open. Made you think that there is all. Burning bright, I fought a blow to signal to the sky. I said, I wonder, there's a message get to you. Give it the order, give it the order, night to night.
survive. Jungle life, we're living in the open. All along, like thousands, boy. Hide and seek, we play a lower rush. Cross the forest, monkey business on a sunny afternoon. Night to night.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.